ell mateix, i no era gens demòcrata. I sí, ara ens sembla que això, si ens sembla ara que això de Podemos i Sumar i les confluències és una guerra fratricida, sí, al·lucineu amb el que passava als anys 30. No és res amb els efectes de Largo Caballero.
Hombre.
Que era la discòrdia en persona. Per tant, avui parlarem de Francisco Paquito Largo Caballero, més conegut com Largo Caballero. Caballero, 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 oh, Ponche Caballero.
Feia molt de temps que no sentia aquesta cançó, eh? Ponche Caballero, eh?
A part, sí, Caballero, és que no ens la traiem de sobre al cap. O sigui,
ja. A més, aquesta versió és de la húngara. Saps, sí, la húngara que va fer, sí, aquest, el Tiny Desk
amb el teu amic Tangana. Cucho?
Sí? Pues ja està, és fantàstic.
Hòstia, ara estic intentant recordar com era l'anunci exactament, eh? Però ja el buscaré. Però
és l'ampolla aquella, com és daurada, sí, així que fa reflex.
Perquè hi ha més una versió d'Azúcar, sí, sí, Moreno, que es diu Crema Caballero. Hi ha hagut versions, eh?
Home, clar, perquè Crema Caballero era l'evolució del Ponche Caballero, quan ja no, només el venia gent de 80 anys i Blai Morell.
Però que... ell no veu, només pren estomac al
no, bonet. No, però segur, si li preguntes pel Ponche Caballero,
segur. Alguna època ha estat segur.
Va, sí, li caballero, 43, Ponche Caballero.
Largo Caballero.
És el mateix actor de beguda. De beguda de iaia.
Saps que entès, en comptes de licor 43, entès minut 43, que és una mica com al final de la nit ja no arrases amb el que hi hagi.
Però és el sector de begudes Blai Morell, que és sector de beguda de Casal Sant Jordi.
Sí, 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 sí. Dels estomacals, dels digestius, no?
Dels digestius.
Digestres,
una... Va, tira.
Bueno, Caballero, Caballero, Largo Caballero. Ja, doncs és el que dèiem, perquè aquesta cançó hem fet Largo Caballero. Vol dir que els noms aquests que combinen adjectiu i substantiu donen joc, que són graciosos, perquè sembla un poema ranci, no? Por ahí viene Largo Caballero, porte solemne y bastón en mano, no?
Sí, sí, sí.
Saps? O una marca de whisky, Long Cavalier, no? Saps? Hi ha un professor expert en literatura portuguesa, que és famosíssim, que es diu Perfecto Cuadrado, i que és una mica com nosaltres, una mica redondo, saps?
Perfecto Cuadrado, m'encanta.
I que és molt graciós. Coses que passen. I deia així perquè el seu pare, o sigui, no es deia així per fer la broma, sinó que el seu pare es deia Ciriaco Largo, que ja té nom una mica bandoler, eh?
Oh, sí, sí, sí.
I d'Antonia Caballero.
Si estigués Ciriaco el Largo, molt millor encara.
Defensa l'esporting.
Sí, sí. Però, i sembla ser que don Ciriaco tenia una cosa llarga. I no és com estic pensant al Ciriaco,
no,
sinó la mà.
Ah, la mà llarga.
Tanca l'Antònia, se'n va divorciar per maltractaments. Al segle XIX! Perquè hi ha un parèntesi que es va anomenar el sexeni democràtic, des de la revolució del 68, però no de la 1968,
no,
sinó la 1868, quan van fotre fora Isabel II, i en aquell moment, doncs mira, es va poder divorciar. Eren pobres, molt pobres, ell però hi van a l'escola, però en complir els 7 anys... a llarg, perquè ja no li direm largo, li van dir que havia de treballar. 7 anys, li van dir, ei, nen, ja t'has fet gran, eh? Aquí ja estàs aquí a la sopa boba, eh?
Una altra època.
Quina edat té el teu fill?
7, 7.
7, no? Pues imagina't.
Vinga, a treballar.
A treballar.
Les seves experiències laborals, que van incloure feines a fàbrica, recollint cartons, tallers, el van portar a entrar en contacte amb això, amb les dures condicions de la vida de la classe treballadora del segle XIX.
D'aquí l'obrerisme, no?
D'aquí l'obrerisme. Clar, sí, però
es va trair una mica, però bueno,
sí,
ja arribarem.
Sí, després es va fer estoquista, que posa estuc. Estoquista, que posa estuc. Es diu estuquista.
Ah.
Vaig veure que deia estuquista, no havia sentit mai la professió.
Ja no hi ha massa estucadors. Estuc.
Però d'estocar.
Sí, clar.
Destocava una paret. Val,
sí, sostres, abans tot
sí, sí,
estocava.
Sí, sí, sí.
Ara ja no... Bueno,
aleshores, el hoteler, sí, bueno, en fi.
Aleshores, ell, que està des dels 7 anys vivint entre fàbriques, factories, tallers i tal, pues és quan comença el moviment sindical. I ell s'afilia a la UGT. La UGT, pels que no teniu ni idea de res, és un sindicat, no un videojoc. No és el Grand Theft Auto, el LOL. Ara, tots els videojocs tenen sigles. No, Unió General de Trabajadores.
GTA,
GTA, FT, League of Legends...
El WoW, el WoW, el Flail, el
UGT. Abans les sigles eren pels partits polítics i coses serioses. Doncs ell va a una festa, que és la primera batx, que organitzen la UGT i el PSOE, i allà hi havia Pablo Iglesias.
A veure,
s'ha d'explicar tot. El primer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias Posse.
Sí.
Posse per a la
Posse foto. Per a la foto.
Posse.
El fundador del
partit. Del Partit Socialista i també de la UGT. També té fundació i carrers, i és realment... Quan el PSOE va decidir qui agafava com a mita i com a símbol del partit, estaven entre Largo Caballero i Pablo Iglesias. I, òbviament, van triar la part bona, que és Pablo Iglesias. Vale, ja, igualment el, fem, el farem algun dia. Però avui estem parlant de Long Night, Largo Caballero. I amb 20 anys s'afilia a l'UGT. Amb 20 anys el tio ja portava 13 corrales. Ja portava, estava a punt de fer 3 trienis, eh? Sí, ja portava 3 trienis. I després s'afilia al PSOE.
Sí, l'efecte Iglesias, Iglesias sense cua, és sí, espectacular. Según el seu biógraf, no el de Iglesias, sino el de Largo Caballero, escriu: se produjo un cambio radical en mi vida. Abandoné toda diversión y distracción que no tuviera un objetivo natural o instructivo. Entregué todas las energías físicas e intelectuales de que podía disponer a la defensa y propaganda del ideal voluntariamente abrazado. Aviam, para un senyor que va estudiar només 4 anys a la seva vida,
no està mal,
no està malament, eh?
Capacitat important.
Però és, aquest efecte és com qui coneix els testimonis aquest de Jehovà i ja no, ja no el pot superar.
Es converteix en un absolut fanàtic del partit que havia fundat Pablo Iglesias. Mm. L'ombra de Pablo Iglesias comença a triomfar al partit i comença a pujar, i també al sindicat. I això que repetim, no, tenia molt pocs estudis. Era autodidacta, però era molt llest, tenia molt instint. Ell havia fundat, com havíem dit, la branca sindical dels estoquistes, que en aquella època pues, hi haurien més, ara potser serien 3,
sí, sí.
I anava pujant...
Però encara hi ha molta gent que té a casa una mica d'estocat, eh?
Sí, el que no sabes com treure.
Ara! Aquest és el problema.
Ara
hi hauria
els
desestocadors.
Ara, pues un sindicat de desestocador tindria força, eh?
Però desestocar és allò de... Venen allò, et foten... Allò, primer, que tot el bloc està molt content amb que desestuqui.
Molt,
perquè,
i no era brutal. Una mala idea, lo d'estucar.
Bueno, mira com va acabar Largo Caballero. Bueno, i a més, deixa l'estuc i comença a dedicar-se a la política. Això que no ha passat mai en el PSC ni a cap altre partit, que és allò de... Una... Però aquest, com a mínim, va tenir uns anys de treballar. Hi ha altres que han arribat a càrrec sense haver treballat mai. Aleshores comença a ser regidor per Madrid, després passa a ser diputat provincial, i... Mentrestant, aquesta carrera política, ell segueix amb la seva lluita revolucionària i té problemes amb la policia, vol dir que és detingut. És detingut per pamflets, per publicar i repartir pamflets revolucionaris, per protestar contra la guerra del Marroc, per organitzar vagues, i fins i tot, com és la història, és condemnat, atenció, a cadena perpètua per sedició.
Per sedició!
No!
Sí, per sedició!
No, no.
Però cadena perpètua, res de 8 anys, 10 anys, no. Cadena perpètua. Això passa al 1917. Ell està sent a la presó, tot i així és elegit diputat, i això va portar el primer ministre, el president del govern, Canalejas, el de la Font, a concedir l'amnistia als maguistes. No sé si us sona el tema.
Sí. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы. Ha dit Pablo, eh?
Sí.
No cal que ho cantis, Malcolm, de veritat, que després de tants anys hauria d'haver quedat clar, ja.
El teu rus.
He posat rus. Això perquè arriben els russos.
Una cosa, de moment, la biografia és bastant impecable, no?
Sí.
Vull dir, un senyor que creix i que...
Sí.
Voluntat política, transformadora, no?
Sí,
detingut...
Els estucs perfectes, per cert.
Estucs perfectes.
Sí. Bueno, però dic, a més, s'ha de dir una cosa. Manifestar-se en aquella època era de valents. Els actes de la vaga que parlava el Santi ara van morir més de 70 persones.
Hosti, tu.
No, era com això, va, anem a fer una mani.
Ni un paper terra.
Anem de mani, noi. No, era una cosa seriosa. Però estem al 1217 i, com tothom sap, es produeix la revolució d'octubre.
No seria tan optimista, eh?
Bueno, com tots menys de l'ESO...
Hauria de saber.
Es produeix la revolució d'octubre i la rebada dels bolxevics. Aleshores... Mr. Long Cavalier, d'acord amb el seu líder, ja molt gran, ja estava molt gran, Pablo Iglesias, pose, decideixen no aliar-se amb el moviment rus.
Quan veuen la revolució, diuen,
i aleshores allà es produeix una escissió mítica, que és la de les internacionals. Es queden en la segona internacional i no agafen la tercera internacional, i hi ha una escissió entre comunistes i... socialistes. Això. Però recordem, això és molt important pel que veurem. Ponce Caballero diu no als bolxevics.
Sí, ja
diu no!
O sigui, aquest home, que, amb tot, i segueix estar molt bé, diu, jo no seré bolxevic.
Vale.
Ja veureu després si és bolxevic o no. I arriba, aleshores a Espanya, arriba Rivera.
Bueno, però què està passant aquí?
No, Fran.
Pablo Iglesias, Rivera...
Clar, és que tot és el mateix.
Ni Albert, no, tampoc
és repetit. No, Fran,
no Kiko Rivera. Sí. Ni Albert Rivera, sinó Miguel Primo de Rivera.
Incorrecte, sí.
Pare de José. No. I aleshores el cop d'estat i dictadura. I hi ha una dictadura. I estem tots en contra, no? I més si tu ets socialista...
Home, clar.
Ja has decidit que tu no estaràs amb la dictadura dels bolxevics.
No, home, no.
I aleshores,
no pots acceptar una dictadura.
Aleshores et ve el general aquest aprenent de Hacendado de Mussolini i monta un aquí. Doncs no.
Ah, estava a favor?
Sí. Tot i l'oposició d'Indalecio Prieto, Largo Caballero va acceptar col·laborar amb la dictadura en temes socials.
Hosti, col·laboracionista.
Va acceptar a col·laborar amb la dictadura de Primo de Rivera. El 1224 això va provocar que es trenqui el partit quan Largo, molt cavaller, va acceptar formar part del Consell d'Estat de la Dictadura.
Això ja no és una col·laboració, eh?
No, és que ja...
Saps
quan el Núñez... A tots
ja és tocar la banda, eh?
Posava els opositors dintre de la Junta del Barça i deia, Sixte Cambra, vinc aquí, no sé què, i l'altre també. Clar, Indalecio Prieto va dimitir i el partit es va esquerdar. Pablo Iglesias, pose... Estava a punt de palmar-la i, clar, no tenia aquella força de figura de posar ordre. I el partit es trenca entre Indalecio Prieto i els de Largo Caballero, que accepta, recordem, entrar al govern de la dictadura de Primo de Rivera.
Però va a més, perquè Primo de Rivera li ofereix al Partit Socialista 6 escons a l'Assemblea Nacional. Però van dir, però bueno, no els poseu vosaltres, que no ens fiem, els posa el govern, va dir, els poso jo, va dir Primo de Rivera. I el partit, el PSOE, es nega. Aleshores, Primo rectifica... i deixa, diu, bueno, els escolliu vosaltres, però això ja és 1929, i Largo veu que Primo de Rivera no té futur. I suposa els sis escons sabent que... Tal. Entonces, què és això, una oposició a Primo de Rivera? No. Indalecio Prieto, l'enemic íntim de Largo, creu que Largo Caballero, creu que ha entrat en raó i diu, bueno, pues ara traiem tots la gent que tenim a les institucions de la dictadura, traiem tots els regidors, traiem tot, i Largo diu, no, nosaltres seguim aquí chupando del bote de Primo. No, sí. No, una cosa és que no volem aquests sis escons, però nosaltres seguim aquí.
Perquè us feu una idea de com estan de bé els socialistes de Largo Caballero col·laborant amb la dictadura de Primo de Rivera, hi ha un informe de la Direcció General de Seguretat que es fa públic quan marxa Primo de Rivera a l'exili a París. I diu literalment aquest informe de Direcció General de Seguretat: la actuación socialista durante los seis últimos años ha sido... francamente, governamental.
Carai.
Sí.
Impecables, no?
Impecables. Sí, s'han posat al costat de la dictadura sense... Sí.
Però ni queixar-se,
sense queixar-se, sí.
Bona gent, aquests.
Una mica com va dir després el PP que havia passat a Catalunya amb el 155.
Sí.
Que tot...
Tot igual.
Tot igual. Tot palante,
igual. Palante.
Però fins i tot en moments difícils i finals de la dictadura... es va organitzar un moviment per tombar el règim. Ja com estava caient, estava molt, molt feble, i es munta una petita revolta que comença a Jaca i a Madrid. I es comptava amb UGT, perquè era la que tenia força, però UGT va dir que era Largo Caballero, va dir que no. Què passa? Que l'intent de cop d'estat va ser això, un intent.
Arriba la república.
Libertat, libertat, libertat.
Sempre vol cantar i no encerta ni una nota, de veritat. És...
Sí.
Bueno, aquí estan notes.
Sí, sobre t'has de posar a fer flamenco.
No la cantaria Plàcido Domingo.
No.
Semblava, però no la cantaria mai aquesta.
No.
Va arriba la república. I el 31 i el 33 es produeix el que en Largo Caballero s'anomena el gir bolxevic. Rebobinem.
Sí.
Recordeu el moderat pactista antibolxevic que després es posa al costat de la dictadura de Primo de Rivera?
Sí.
Doncs ja no hi és Pablo Iglesias, i ara sí que es posa ell a favor dels soviets. Dels soviets que, si eren bèsties, ara estaven bastant més bèsties, eh?
Estaven accelerats, ja.
Hi havia un senyor amb bigoti que tenia molt mala gaita, ja, eh?
Sí, sí, sí.
Vale? A més, comença a radicalitzar-se i anar contra la república, fins i tot. Des del Partit Socialista anaven contra la república. Deia Largo Caballero, hem de lluitar com sigui, fins que les torres i els edificis oficials unegi no la bandera tricolor d'una república burgesa, sinó la bandera vermella de la revolució socialista.
Hosti.
Incitava a la lluita violenta i li van començar a anomenar el Lenin espanyol.
Ell no volia aquella república.
No. Saps, la pinça de la república era, per un costat,
per la dreta i per l'esquerra.
La dreta i l'esquerra.
No, perquè a més hi havia aquesta cosa que la democràcia...
Que l'esquerra havia pactat amb la dreta per fer una dictadura, però bueno, tot davant.
No, però deia que la democràcia era una cosa...
No, sabem com no va sortir bé això, eh?
No, mira que és raro, eh? És raro, no, però quan es pensa en l'esquerra demòcrata, ells volien la dictadura proletariat, però això, pensaven que la democràcia, això, el sufragi universal, era una cosa burgesa.
Ah.
I promet, però què passa? Què promet? Long Night. Promet que si entren ministres de la CEDA, la CEDA és el partit de la dreta, al govern hi haurà una revolta. Ell ho promet.
Mm-hmm.
I entren. i ja entren tres i n'hi ha. La revolució del 34 va començar el 5 d'octubre en la vaga general d'Astúries i es va estendre a altres regions d'Espanya. La insurrecció va ser sufocada pel govern central després de les diverses setmanes de combats, enfrontaments violents i declaracions de repúbliques socialistes. Anaven declarant petites repúbliques independents socialistes com les d'IKEA. Milers de persones van morir, milers, i van resultar ferides en els combats. I molts líders sindicals i polítics van ser arrestats i empresonats. Va ser un desastre. Encara, mira, que va unir una mica el Front Popular contra la repressió posterior, però el que va suposar la revolta del 34 era el punt d'inici perfecte pel que passaria després.
I aleshores passen coses estranyes, perquè, clar, l'Arau Caballero era el que havia anunciat que contra la república burgesa, la bandera socialista, les repúbliques, i el 25 de novembre del 35, 25 de novembre de 1935, l'acusen de ser el líder màxim de la rebel·lió aquesta. Però el 30 d'aquell mateix mes, és a dir, 5 dies després, el deixen anar lliure de càrrecs.
És un judici ràpid, eh?
La justícia és superràpida.
5 dies, eh?
5 dies.
Aleshores, Azaña, com a president del govern, proposa als socialistes anar en coalició. Largo no vol anar, però accepta amb una condició. A què no sabeu quina condició era?
Què?
I la història es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Què? Amnistia!
Sí, hombre, demana amnistia.
És que, 34.
Si no heu estudiat la història d'Espanya, entenc que us estigueu sorprenent del que passa ara. Demana amnistia pels empresonats per les vagues del 34. Però no s'arriba a un acord, es repeteix, perquè Largo trenca el partit, sorpresa, això no està passant tampoc, i dimiteix, tot i que es queda al front de la UGT. Vale, havia estat antibolxevic i bolxevic moderat i violent. I després bolxevic violent. I havia donat suport a la dictadura. Però què passa quan comença la guerra?
Doncs aquí és on apareix el pitjor Largo Caballero, eh?
Ai, ai.
Al cap de pocs mesos de començar la guerra, es fa president del Consell de Ministres, que és com president del govern, i ministre de la guerra, com dèiem abans. I es preocupa, sí que és un ministre de la guerra, però es preocupa de les guerres internes, que si els comunistes, que si els anarquistes, que si els socialistes d'aquesta branca, que si els d'Indalecio Prieto... Vull dir, està més pendent de les guerres internes, de les diferents de les diverses faccions de l'esquerra, que d'una altra cosa. La seva ineficàcia a la guerra li passa factura. El 37 dirigeix el que a Barcelona coneixem molt bé, que és el Maig Sagnant, o el Maig Negre, que és una sèrie de repressions violentes a aquesta ciutat per part de les forces governamentals republicanes contra les faccions anarquistes i trotskistes.
Aquí comencen a apel·lar-se entre diguem-ne que haurien d'estar en el mateix bàndol.
Però clar, un tenien això que diu Max Weber, el monopolio de la violència, no? Pues un tenien la policia i l'exèrcit. I tot i que no hi ha xifres precises per l'època, s'estima que centenars de persones van morir en els enfrontaments i les represàries posteriors. Les execucions durant el Maig Sagnant van incloure tant a combatents armats com a civils. Es van dur a terme arrestos i execucions sumàries de líders i militants anarquistes i trotskistes, així com de qualsevol persona considerada com a simpatitzant o col·laboradora d'aquests grups. Les execucions van ser dutes a terme tant per les forces de seguretat governamentals. Però el Caballero també s'ha de dir que també hi havia grups paramilitars. Era una mica d'exaltat per
ell. El lío.
Les accions repressives durant el Maig Negre també van incloure la detenció i empresonament de milers de persones, així com l'aplicació, que això és ja el punt final, de mesures de control sobre la població civil.
Això va passar molt a Barcelona, on anaven caçant els militants del POM, per trotskistes, o fins i tot militants anarquistes aquí. I tot això enmig d'una guerra que en teoria havies de lluitar contra els feixistes que estaven entrant. Però això passava a Barcelona. A Madrid també va passar. Omple Madrid de terror a la recerca del que deien els quinta columnistes, i aleshores quan ell s'emporta el govern d'Espanya a València.
Mm. Perquè pensava que cauria immediatament, que no va passar.
Sí, i també pira de Madrid massa ràpid. Les purgues, també internes, compliquen molt la guerra, com dèiem, i les possibilitats de guanyar. I aleshores quan es produeix un fet complicat, i que ja vam parlar quan vam fer Carrillo, que és el succés de Paracuellos del Jarama.
Per cert, el nom de Paracuellos, etimològicament, d'on ve? Paracuellos.
Paracuellos.
No podia passar rebolla.
No.
Si tu dius, voy para Paracuellos, dius, no vagis.
Te va parar.
Allà, més de 2.000 persones són afusellades sense judicis a aquest paratge de Paracuellos del Jarama. Quina responsabilitat va tenir? O sigui, aquí,
Largo Caballero.
Clar, aquí sempre la dreta, quan Carrillo vivia, sí, sempre deien que
Carrillo,
era Carrillo.
Sempre.
Que, però,
una pila d'entrevistes que li treien Paracuellos.
Quan ja vam fer Carrillo, ja vam veure que ell potser no ho va evitar, però no és el responsable, i que potser ho sabia. Però no... Però Carrillo també pilla'l. Ell va escriure, Carrillo, en tot cas,
sí,
que si ho sabia algú i ho va ordenar algú, era Largo Caballero.
Ah, sí? Ho diu ell, eh?
Sí. També Paul Preston escriu que Largo Caballero ho sabia. A més, van haver de frenar les saques. Les saques són aquestes rondes sinistres que feien per les cases a treure gent, se les enduien als cementiris o a escampats a fusellar-los, per la pressió diplomàtica dels països que tenien ambaixada a Madrid, que deien li va dir a Largo Caballero que estava convertint Madrid en una venjança total. I després es van reprendre per ordre de la Junta de Defensa de Madrid, és a dir, de Largo Caballero, que va seguir anant buscant gent per a fusellar.
Ho té tot. Caballero, 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 ponche caballero.
Mira, he rebut, no us ho creureu ara, eh? He rebut un missatge de que arriba de l'Hispània.
No, en sèrio?
Amb una foto d'un ponche caballero a la porta.
Mira!
Com dient, si voleu anar-hi, doncs vosaltres mateixos. Hi haurà ponche caballero.
I a sota...
Si és més, i afegeixo una altra cosa. I una segona foto amb estomacal bonet.
I a sota no posa la conta que has deixat a 10?
No diu res, no diu res. Bueno, execrables, deu passar, per favor.
Molt bé.
Long night, eh?
Adeu, long va, night.
Adéu-siau.
I visca Ramon Asenjo.
11 i 20. A Heijo. 11 i... No sabem el nom, no sabeu res, de veritat.
Per dir-ho malament, millor que no ho diguis.
Exacte. 11 i 20, de seguida venen els pantalleros. Vinga.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb els productes marca Carrefour, com el cafè en càpsules Carrefour Pack de 30 a 4,35 €. I altres ofertes com el pit sencer de pollastre Carrefour format estalvi a 4,95 € el quilo. Fins al 4 de febrer als hipermercats, Market, Web i App. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
RAC 1. I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a la villarroel.cat i promentrada.com.
L'Orquestra Simfònica del Vallès et convida a celebrar la vida amb la Sinfonia número 6 de Beethoven, La Pastoral. A més, escoltarem Cantos y Revueltas de la mà del seu autor, Pache Flores, acompanyat pel Quatro Venezolà de Leo Rondón i l'obra Accents Catalans de l'Hisenda Fàbregas. Dissabte 3 de febrer al Palau de la Música Catalana. Entrades a osvallès.com.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'Estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
RAC 1.
Dia lliure. En tot cas, que sapigueu la gent que si estem fent dient coses estranyes és perquè ens han girat, o sigui, l'estudi està al mateix lloc, però les posicions girades perquè ens va fallar l'altre dia. I veient jo les imatges que tinc aquí darrere, de tot de cables, està desmuntat, però de malament. Bé.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Bravo, bravo, bravo i bravo! Extraordinari, Jeyka, eh?
Quina bèstia.
Però perdona, és que m'he mirat a mi mateix perquè he dit, aquest, això que he dit ho he dit fa una estona. Mm-hmm. Sí, sí, aquest ha fet el muntatge aquest mentre estava fent el programa.
Que tu que tardes en fer un naufragit 2 hores i mitja.
Per favor.
És el Mozart de l'electrònica, creu-me. No, de veritat, és el nou Mozart de l'electrònica.
El nou Mozart, ja hi havia un Mozart de l'electrònica.
Hi havia un abans.
Hi havia un altre Mozart.
Hi havia un Mozart que feia música disco, no ho sabies, tu? Amadeus Mozart feia música clàssica, però després de portes
rock a Amadeus.
A la intimitat feia cançons disco.
Quan es va cansar de la música
a veure, amb aquella perruca que portava, com vols que no li agradés la música disco?
DJ Salieri, també.
Es posava la perruca
a l'inrevés
i el
rec i amb
DJ.
Et
dic una cosa, quan he entrat aquí darrere, on estava abans
la peixera.
La peixera i tal, he recordat aquella frase de Dani De Vito, que va anar a Madrid a presentar una pel·li, no recordo quina, i estava tot Madrid en obres, i el primer que va dir és: ja heu trobat el tresor?
No.
Doncs això és una mica... perquè està tot...
Sí. Hi ha taranyines, hi ha com llargandaixos.
Està fatal, està fatal, no passa res. Però això...
com ho podríem fer? I l'Òscar ho sap fer molt bé, això.
Què?
Parlant del revés.
És el Peter Cushing
de Top Secret.
Intento.
Jo fa dies...
Intento que ja tinguis un rol, així com important. Sí, sí, sí. Parlar al revés i no saps parlar al revés.
Jo fa dies que ho estic rebent de molta gent que em diuen això de pantalles no va enlloc i tot això. Jo dic, no, tranquils, que són bona gent i tal. Cada cop tinc menys arguments, o sigui, s'està enfonsant això.
No.
Està, el barco...
Mira una cosa, que fliparàs. Gairebé tot el que hi ha aquesta setmana és bo.
Sí.
O molt bo no o excel·lent.
No m'ho crec.
Jo tot el que he vist... m'agrada.
No hi ha cap cosa que puguis dir buah, quina merda.
Teníem un tema, el Toni i jo, pendent, perquè resulta que ens han dit que la setmana que ve hi ha Goyes, no?
Sí.
I hem de venir diumenge.
Sí, sí, sí.
Tu saps, Xavi, que el diumenge es cobra més a tot arreu, és a dir, això, des de que el món és món, el diumenge es cobra més.
La tarifa del taxi no canvia el diumenge.
Passes de Badalona, deixeu Barcelona,
de
tarifa...
comparatives absurdes. Prou ja.
Està a punt de canviar tarifa, m'ha dit el taxista.
El diumenge de sempre es cobra més. Això és una cosa que tothom sap. Espero que es compleixi aquí, no?
Ja em diu el Blai. Va dir, no heu de venir diumenge pels Goya. I ja em diu, doncs Blai, diu, no, jo no, aquest tema no el vull tocar. Ja saps que ell sempre... ell sempre una mica...
A mi no em parla d'això.
No, jo no sé, ens va bloquejar tots en el grup.
Ara està ell sol en un grup.
Sí, està parlant sol.
Està parlant sol tota l'estona.
Jo...
A veure, com diguis, aquí, tinc una cosa, Bundó, una cosa, com diguis la paraula Eulàlia, et juro que salto per sobre de la taula i amb aquestes mans petites agafo el teu boi gros.
Jo és que no sé que no heu entès de com funciona la cosa, però... diumenge, la gala dels Goya és dissabte. Hi ha una gran participació de pel·lícules catalanes. Crec que el més lògic és que... la secció la fem diumenge.
D'acord.
Això estem d'acord. A partir d'aquí les...
Badalona... Barcelona, tarifa 3 a 4.
La zona 1, ja l'hem passada.
A partir que les condicions en què les vostres retribucions, jo no puc, si no sóc l'empresa. Jo sóc un assalariat. Tu ara vas
a la màquina del metro. Zona 1 no val igual que zona 3.
Ja, però és que tots aquests arguments, que són perfectament plausibles, jo crec que el vostre problema és que no ho entès, que no sóc la persona adequada per tres.
I una altra cosa, Xavi, el Toni, per exemple, tenia reservada una sessió de ioga i meditació el diumenge pagada,
sí,
i aquesta factura algú se l'haurà de la setmana pagada, perquè evidentment no podrà
anar-hi. Doncs estic amb la sensació de que potser hi ha d'anar, perquè és necessari.
Que no vingui el Pantalleros, no?
No, però no perquè no vingui, sinó perquè jo crec que ho requereix, perquè últimament està una miqueta nerviós.
Sí, sabeu? Potser està a punt de car una altra vegada.
Tinc una informació que no sé si la puc revelar, perquè m'ho ha dit fora de micròfon, però hi ha hagut un altre col·laborador d'aquesta casa que ha caigut a les últimes hores.
Ostres!
D'aquest parla.
No!
Dels que han vingut abans.
Perdona, i saps què em va dir? Em va dir, avui a la nit em va, a les 12 em va dir, avui he fet un Toni García.
Un senyor que ha vingut fa un poca estona va caure a terra pel carrer.
Hostiot gros, a més, eh?
Hostiot gros, eh? Que el van haver d'auxiliar. Una senyora que el va auxiliar...
Un pobre senyor.
Mentre reia.
Ella.
Malcom,
ja ho podem
dir. Ja ho calia dir-ho, però bé.
Hem trobat el seu fill aquí fora, que ha dit, mi padre ayer se cayó otra vez. Ha sigut el que ens ha dit quan ens ha vist.
Mentre, la cosa més lamentable realment, i ell deia, pues, és que ho he d'assumir, és que mentre l'estaven ajudant, una senyora l'ajudava i reia.
Sí. Ja. Ella,
no, clar, ella.
Evidentment.
Però, és que, almenys l'estava ajudant, perquè hi ha gent que riu però no t'ajuda.
És veritat, una de les coses. Des d'aquí tot el carinyo aquesta senyora.
Home, perdona, Bundó és un cas clàssic. Si algun dia caus de bandera és el típic tio que s'acosta molt i ensenyant amb el dit rient. Però no, tot allarga la mà. Per
dos allà. Quarts de 12 al matí. Vale. Ens hi posem o no ens hi posem?
Vinga,
vamos,
Jacob.
Sí? Vinga. No es diu Jacob.
Vamos, Jacob!
Jacobo! Ei!
Ei!
Vinga, Catalunya!
Ei!
Amunt!
Catalans i catalanes!
Us vull sentir cantant, us vull sentir cantant a tots, vinga!
No hi ha lletra, aquesta cançó.
Abracem-nos! Abraçada col·lectiva, catalans i catalanes.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Què tal, Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia. La nota era molt elevada, avui, eh?
Sí, era molt aguda.
I lluny al micròfon, agut, eh?
Lluny. Molt lluny, eh?
Un metre estava.
És que, per favor. Hi havia una copa aquí de vi i ha explotat.
Sí. No, l'han entès els dofins.
Amics, va, abracem-nos.
No,
abans de passar la col·lectiva.
Jo vosaltres no us abraço. No. Jo aquesta deriva del ioga que estàs fent... No,
tenim un
no estic còmode.
No estic còmode.
Ei, us ho dic, us estimo. Us estimo, però tant a tu, sobretot, Bundó. Ja t'he dit... Quan reu de nòmina al banc...
Ja t'he dit... Uah,
que m'estimo, Xavi Bundó.
Aquest Toni m'espanta massa.
Molt. No, és molt millor. Molt millor el Toni Grunyón, Toni García Grunyón.
El Toni Ioga.
Aquest és una
mica perturbador.
M'agrada molt Toni Ioga.
Que ha dit que li ha agradat tot aquesta setmana.
M'agrada tot, és veritat.
El Toni Ioga, nen.
Molt fort. Bueno, escolta, ara parlem d'això. Voleu fer algun comentari del tema dels Premis Gaudí? És demà, amb les nominacions. No, calla, home, per favor. La pel·lícula amb més nominacions és Creatura, d'Helena Martín, en té 15.
És un pel·liculot.
La nostra favorita.
Sí, eh?
És un pel·liculot. Crec
que és la nostra favorita.
Sí.
Que, de fet, em sembla, vaig llegir-ho ahir, que s'ha reestrenat als cinemes, em sembla.
Sí. Ha tornat.
Ha tornat als cinemes, per si la voleu gaudir al cine, doncs és una...
Pel·liculot.
15 nominacions. És la tercera més nominada de la història. Mm-hmm. Darrere té Saben aquell, la pel·lícula fantàstica també del David Trueba amb l'Eugenio.
Aquí David Verdaguer.
Sí.
El nostre, la veu d'Hispània.
Sí.
Que guanya segur.
La veu de Crims, també.
Bueno, sí. I, en fi, i que hi ha una pila de... De fet, hi ha la nominació d'algun qui parlarem d'aquí una estona, que és el Pablo Berger, que té, crec, 3 o 4 nominacions.
Nominat
als Oscars. Robot Dreams, pel·lícula que, per cert, us he de dir que no l'havia vist i la vaig veure ahir.
És una meravella.
Fantàstica pel·lícula. Fantàstica pel·lícula.
I que la gent compri el còmic, també.
Ah, mira,
exacte. Però que val molt la pena.
Està basat en un còmic.
És
fantàstica. I et dic que si no hi hagués la competència aquesta ferotge de Miyazaki per un cantó i Spider-Man per l'altre, tindria tantes possibilitats de guanyar l'Oscar.
Li ha tocat el grup de la mort.
Però mira que sent difícil, però fins i tot perdent, és un guany enorme per Pablo Berger.
I per tota la... Aquesta pel·lícula és una producció petita, local, saps? O sigui, clar, és un... A veure, està nominat ja, el fet d'anar allà, home, per favor.
És un premi, això, ja.
Però bueno, anem per les estrenes de sales que digueu que us han agradat tant, o el Toni, que li ha agradat tant. La més comercial...
Tant no he dit.
Bueno, has dit bastant, m'ha agradat tot.
Ara ja baixa.
És una cosa estranya.
Ara amb... que vagi passant el programa, aniré tornant a la meva...
És que el Toni Ioga es difumina, ara, i torna el Toni Grunyón. Són dos personalitats que estan convidint, ara.
Bueno, Jekyll i Hyde.
Però canviar el programa no em quedarà res.
Va, anem amb la... ell portava, diguem-ne, el nivell de positivitat alt, però se li va desmuntant molt ràpid. Per positivitat a cada minut. Bueno, anem amb la pel·lícula més comercial d'aquesta setmana. Se n'ha parlat aquests dies especialment d'aquesta cosa que em deia la Sotilla, i TikTok em va molt ple i tot això, de qui és l'autoria, perquè és una pel·lícula basada en una novel·la d'una persona que signa amb pseudònim. Per tant, l'autor o autora de la novel·la no es coneix. I que tota la xarxa estava preguntant-se si era Taylor Swift o era J.K. Rowling. Jo pensava, bueno, té pinta que cap de les dues. Però bueno, en tot cas, la pel·lícula, com es diu, Blai?
Argyle.
Argyle.
I certainly hope you dance as well as you dress.
There's only one way to find out.
Ei! Hey.
Argyle, qui és Argyle, Blai?
Argyle és un... Argyle és un espia. És un espia creat, que ha sorgit de la ment d'una escriptora, que és una dona solitària, que és autora de novel·les d'espionatge, supervendes.
Bueno, aparentment solitària, no sabem qui és.
Bueno, a la, no, a la pel·lícula sí.
Ah, a la pel·lícula.
A la pel·lícula, estic parlant de l'argument de la pel·li. No, no, de l'argument de la pel·li. I tot fa quan, tot farà un gir de 180 graus quan la trama d'un dels seus llibres, que és sobre aquest agent, Argyle, comença a fer-se real. I llavors existeix, com a la novel·la, un grup d'espies internacional. Què passa?
L'Argent Argyle.
L'Argent Argyle.
A veure, és un nom raro.
És un nom raro. És raro, el Lies. A més, jo abans de començar la pel·lícula no sabia si era Argyle, i era Argyle.
Argyle m'agrada molt.
Argyle, no sabia. I era Argyle. A la pel·li, a la versió original, diuen Argyle.
Argyle.
I la pel·li és estupenda.
És estupenda la pel·li?
Estupenda.
I Dua Lipa, no? Aparició de Dua Lipa.
Sí.
Bueno, ho han fet servir com a màrqueting. No surt gaire, no?
No,
Dua Lipa.
No, no surt gaire.
Té algun paper una mica destacat o...?
A l'inici de la pel·li, sobretot. Al començament de la pel·lícula.
Fans de Dua Lipa.
Si que vagi, que vagi a veure-la.
Fan de Dua Lipa. I vas a veure només per Dua Lipa.
És que estàs boig.
No, potser t'enfades. Entès o no?
Els veritables protagonistes de la pel·li són...
Henry Cavill, per exemple, que sembla que és el Superman, no?
Que és l'Argyle. És l'Argyle
de
la pel·li.
No?
Sí, i el Sam Rockwell.
Ah, estan els dos, sobretot, de veritat, molt, molt bé. En un paper, a més, el Rockwell ja havia fet comèdia, però el Cavill l'havien vist fent... Sempre té aquest sentit de l'humor, no? Però aquí ja es desmalena i està molt divertit. És veritat que a la pel·li potser li sobren 20 minutets, però la veritat és que té algunes escenes, de veritat, de plorar de riure. Perquè...
No,
perquè és humorístic. Visual...
A veure,
barreja l'acció amb la
comèdia. Però té molt sentit de l'humor, sí, que és el que sempre tenen les pel·lícules el Matthew Vaughn, que és el director, que s'assembla molt com si Guy Ritchie li fotessis el cap amb una banyera d'àcid sulfúric, saps? I quan el traies l'obliguessis a fer una pel·lícula. Corre, corre! No, està passadíssim de voltes, sí, en aquesta pel·li, el Matthew Vaughn. Però aquesta, diguem-ne, que és la segona part d'una trilogia que vol fer ell, que és juntar el món de Kingsman, Argyle i un altre espia, encara no sabem qui és, i fer com una espècie d'univers propi.
Univers d'espies.
I la veritat és que aquesta per mi és de les millors.
Quin és l'aire d'espia que té? És a dir, si ara algú pensa en un James Bond o alguna cosa així, és a dir, quin és l'aire que respira?
És que no, jo crec que no té un referent...
On agafar-te. O sigui,
és una barreja de moltes
està
coses.
Està massa boig, sí, perquè diguis, sí, hi ha un referent clar. O sigui, podria ser el Tom Cruise de Missió Impossible, el Jason Bourne, Forrest Gump i Jerry Lewis. Saps què vull dir? O sigui, és una cosa molt estranya. Jo crec que aquí està la gràcia, també, que el to de la pel·lícula mai saps ben bé quin és.
Amb girs constants, cada 15 minuts passa alguna cosa, és allò que et manté tota... I, sobretot, si us plau, no marxeu abans dels crèdits, perquè hi ha escena. Hi ha una escena que, bueno,
i és important
algunes coses. Sí, perquè et dona pistes per on anien les coses.
Ah, però no, no remata el que ha passat.
No.
Perquè
no,
això m'emprenyaria. És a dir, que hi ha una escena postcrèdits que et donés informació important del que acabes de veure, igual t'haurien d'avisar.
No, normalment el que fan les escenes postcrèdits
és... Anticipar.
O surt Tom Cruise ballant disfressat.
O és una xorrada.
Per mi una de les millors escenes postcrèdits de la història.
Per mi és la millor. És espectacular.
Aquell ball és...
On és això?
Tropic Thunder.
Tropic Thunder.
Ell fa com de productor de cinema boig, totalment esbojarrat.
Com
molt gros.
Molt gros, molt inflat, molt fort, i comença a ballar, i és increïble.
Sí.
No, aquesta, el que fa és això que deia que volen fer com una espècie de trilogia de diferents espies.
Anticipa, no?
Clar, anticipa una part del que vindrà ara. I em sembla una bona escena.
És pel·lícula de fa crispetes i vinga.
Perfecte, doncs, escolta.
Ideal.
Argyle. Argyle. Aneu a veure-la.
Penseu que és de gran pressupost, eh? O
sigui, hi ha calés. Sí,
sí, sí.
Hi ha molt calés.
Ja passa, ja passa.
Llavors, sobre el debat aquest de qui és l'autor i el rotllo...
Res.
Això no importa.
Sí, és marketing.
Han deixat córrer una mica el rumor fins que ha hagut de sortir algú i dir no és Taylor Swift. Perquè ja s'estaven començant a arribar a un punt on Taylor Swift podia dir, escolta'm, pareu aquest rumor.
També us diré una cosa, prou ja, vull dir, Taylor Swift no pot... No pot ser que ho faci tot.
Jo sóc un Swiftie, vale? Calma't.
És igual que sigui el Swiftie que no ho siguis.
Vale, Toni García és Swiftie.
La música, la referència des del...
Toni García és Swiftie i ho portarà fins a les últimes conseqüències.
Que no pot fer-ho tot, Taylor Swift.
Jo crec que no li dona temps amb tanta gira.
Home, agafa una novel·la novel·la, ara.
I a més, ara
que la portin al cine.
S'ha convertit en ambaixadora indirecta de la NFL, sí, sí, fora dels Estats Units, gratuïtament. A la NFL s'estan fregant les mans, és perquè és la millor promo que els han fet en la història, és gratis.
Els tenen atats perquè no trenquin aquests dos, perquè
sí,
si no...
Sí, clar, clar.
No, no, si el dia que trenquin s'acaba la NFL.
Sí, no ho he dit, que
és... Era tancar la barraca,
La pare... O sigui, la seva parella és un jugador de la NFL, de futbol americà.
Travis.
Que ha arribat a la final.
Que ha batut el rècord de recepcions a Jerry Rice, del San Francisco 49ers.
Totes aquestes dades random que esteu donant ara...
Com ho sap? Està molt enllà, l'Antonio,
Perquè ho sabem, perquè abans de venir aquí ens preparem a conèixer. Quedem als 4 a les 7 del matí.
Sobre coses que
qualsevol. A Colmado Wilmot. I estem allà 4 hores preparant
i parlem de la NFL, Jerry Rice, Joe Montana, perquè
bueno, doncs agraeixeu que quedeu per no venir. 20 minuts i arribarem a les 12 del matí. Va, anem amb la segona. Estrena també, i en aquest cas doblada al català, vull que parlàvem de les dades nefastes del sistema en català a casa nostra. No, és lamentable. Bé, sí. Això és,
Però hauríem de contextualitzar tot una mica, mirar d'on venim, cap on anem, que sí, també... Home. També tenim les plataformes, que crec que algunes estan fent una gran feina.
Que sí.
No crec que estiguem tan malament.
Ah, bueno, doncs ja està.
No estem tan
no,
mal.
No.
Aloro!
A veure, mira el vídeo.
El 97% de pel·lis en castellà no està tan mal.
Escolta.
Ja estàs segut on estava la porta ahir, eh? Estàs segut on estava la porta ahir.
A veure, vinc de ioga, m'entens? Ho veus tot d'una forma positiva.
Ho veus tot
que no estàvem tan mal.
Vull pensar que cada vegada es doblen i es subtitulen més pel·lícules al català, que ha començat una espècie de... Les plataformes estan començant a pensar que el català és un idioma funcional per ells, i a mi això em sembla que dona certa esperança.
Deixa'm dir una cosa sobre això important, i ho hem dit cada vegada.
Endavant, Xavier Bundó.
Aquesta pel·lícula que ara direm, que és La Tierra Prometida, en català, La Terra Promesa, després de fer tanta reivindicació i parlar tant de la llengua, la gràcia seria una miqueta anar-la a veure.
Sí,
perquè llavors fem tot aquest rotllos i tal, i la gent no hi va.
Bueno, perquè està molt bé.
I a part perquè la pel·lícula és un pel·liculot.
La Terra Promesa. Tira.
Ludwig Kellen, benvingut a la mansió Hell. Vol conrear el brugarà?
I vull crear la primera colònia del rei.
Ho està fent molt bé. Sí, això comença a tenir vida. El brugarà és l'esplèndida creació de Déu. Per què castrar...
Mads Mikkelsen.
Segle XVIII, Dinamarca.
Dinamarca, segle XVIII.
Fa molt fred,
Però, perdona, punt de partida, no sé si és molt comercial.
No. Si vols l'expliquem, és un exmilitar al segle XVIII que s'ha retirat i que decideix comprar unes terres a una zona inhòspita, erma, molt dura climatològicament, per establir-hi una colònia. No? Se'n va cap allà, i quan va cap allà en aquell lloc oblidat de la mà de Déu, es troba amb una mena de cacique, de cacic, que es diu en català.
La clau és que ell demana a canvi que li donin un títol nobiliari si aconsegueix conrear aquesta terra. Llavors aquí està el quid de tot.
Sí, però es troba amb aquest terratinent que és com el seu antagonista, i a partir d'aquí comencen les hostilitats. És una pel·lícula que, si tu canvies el Mads Mikkelsen pel Clint Eastwood i l'ambientes en el Far West, és la típica pel·li de Clint Eastwood que arriba a un poble
on hi ha un
dolent que tiranitza la gent.
Si el canvies per John Wayne, és una pel·lícula de John Ford, també, o de Howard Hawks.
És una pel·li que sembla, de vegades sembla una pel·li de John Ford,
és
que és un
western amb tots els ets i uts, és a dir, realment els plans, la forma d'explicar la història, els personatges, és pur western, i són personatges i situacions que reconeixes de moltes pel·lis que
has dit abans. I que Mads Mikkelsen és un animal.
Espectacular.
Però que la gent no es pensi que és un mal western, és a dir, és un homenatge preciós, magnífic, és una pel·lícula bastant crua, és una pel·lícula freda, com el protagonista, és un personatge molt fred, però a la vegada, hòstia, el Mads Mikkelsen té aquest carisma que, tot i ser fred, sap transmetre com algunes emocions, com allà amagades, que de vegades t'arriben, no? Jo crec que és el personatge perfecte per aquesta història. Per mi és un tros de pel·lícula.
Jo, bueno, això, que és un western, que a més és una tragèdia amb tocs de Shakespeare, que té intrigues de palau, té una miqueta de tot, i de vegades hi ha moltes pel·lis que intenten tocar moltes coses i no ho aconsegueixen, aquesta ho fa. I a més ho fa amb un empaque brutal, i és això, la interpretació del Mads, a més, és que és una burrada, perquè és un tio molt fred, però que és això, et deixa transmetre aquesta vulnerabilitat en alguns moments clau, a mesura que la pel·li avança.
O sigui, el tio, quan vol fer-te plorar, ho aconsegueix.
Sí, és un pel·liculot, molt recomanable.
Els dos us sembla també un pel·liculot?
Sí, a mi sembla una d'aquestes pel·lícules que s'ha de veure al cinema, només, si vols, a nivell paisatgístic, és una cosa collonant.
Si
els escenaris on està rodada, és una pel·li, dic, una pel·li d'aventures pura i dura.
I té bon ritme, a més.
I és que no hi ha ni un minut que diguis, ostres, quin avorriment. No, magnífica.
I un guió fantàstic.
La Terra Promesa, es diu, si la voleu veure en català, la trobareu.
Ha arribat, diria, un poc rebombori per la qualitat que té.
Sí.
Suposo que perquè és que arriba en temporada d'Oscars.
I a més a més era la candidata per Dinamarca pels Oscars, el que passa que al final no va entrar.
Bé, doncs, recomanació també avui, sí? Fervorosa, bueno, bueno, dels pantalleros. La Terra Promesa, la podeu veure al cine i en català. També ha arribat a sales l'última pel·lícula del grup que competirà amb el J. Bayona per l'Òscar a millor pel·lícula internacional. Per tant, rival de la Societat de la Nieve, pel·lícula alemanya ambientada al món de l'educació que es diu Sala de Professores.
Achtung, fertig, los!
Rieu perquè...
No fa riure. No fa riure.
És una comèdia, ja m'estranya.
No és la comèdia francesa que ha emocionat.
És la comèdia alemanya que ha emocionat.
És un thriller.
Terrible.
De fet, la comèdia alemanya...
És un drama, però està narrada com si fos un thriller.
Sí.
Càmera en mà tota l'estona, és la història d'una professora, que és la seva primera feina, una professora de matemàtiques, i que comencen a produir-se una sèrie de furts a l'escola.
Mm-hmm.
I llavors ella comença a investigar d'alguna manera, perquè hi ha un alumne que és acusat, i a la sala de professors passa alguna cosa.
Sí.
I a partir d'aquell moment es desferma com una mena de caça de bruixes, que és el que fa que la peli, hòstia, mantingui en tensió durant les gairebé dues hores que dura.
Mm.
Una pel·lícula fantàstica, molt ben interpretada, i que jo crec que, hòstia, està justament a l'eterna final.
És el millor exemple d'això, de l'efecte bola de neu, de com una petita acció pot anar provocant una sèrie de coses en cadena, i és...
L'efecte mariposa, no?
És espectacular com et manté molt tensa aquesta pel·li, és molt tensa, perquè no saps què passarà en qualsevol moment.
La fantasia d'aquesta pel·li és com generar escenes de màxima tensió i màxima pressió en un entorn aparentment innocent com és una classe amb nens petits, o una escola, on en teoria aquestes coses no haurien de passar, o amb la intensitat que passen a la pel·lícula.
Per mi això és el millor de la pel·li.
Sense dubte.
La idea de convertir un lloc un aparentment no innocent, idíl·lic, però sí tranquil, sí, innocent, sí, i tal, en un lloc, hòsties...
Infernal.
Que
és absolutament pervers.
Mm. Sí, sí, el relat que fa del microcosmos que hi ha dins, i com cadascun dels bàndols, o sigui, professors, pares, els mateixos alumnes, volen tenir, per dir-ho d'una manera, el control de relat, de la seva història. I com ho fan, i com el director, en aquest cas, ho transmet gràcies a una...
Sembla una pel·li, abans que deia la noia, això, intrigues de Palau, no?
Sí, sí, sí.
Intriga palaciega, però és com tothom té el seu propi, la seva pròpia agenda i la vol imposar.
A més, ho posaeix sense efectismes, perquè tot té sentit, tot el que va passant, dius, ostres, clar, és que és normal que passi això, i ho va fent tot molt bé.
Jo crec que té molt de thriller psicològic, sobretot quan ens fixem en la protagonista, esplèndida, increïble, que
ho fa.
Com comença la pel·lícula i veus una professora innocent, fins i tot idealista, i acaba la pel·li i veus una persona absolutament destrossada psicològicament per tot el que ha anat passant, no? Jo crec que aquesta transformació del personatge també és clau, i és una pel·lícula que, insisteixo, passa a una escola, hi ha nens petits, però és que fins i tot els nens petits participen de l'atenció. I no vull explicar la història, però
calla.
Ells també són protagonistes de l'atenció. Hòstia, és una pel·lícula...
Quan dieu nens, estem parlant de...
Sí. De 8 anys, sí.
Són aquestes...
9, sí, sí, sí.
No, però vull dir, no són adolescents.
No,
abans de créixer...
Sí. 10, 11 anys,
Sí.
Els éssers humans els anomenem
nens. Crec que està passant ara mateix, en aquest moment, a l'estudi, que un senyor que no té fills està donant lliçons sobre
què és un nen. Acostuma a passar.
Perdona, tu has dit, quan dius nens a què et refereixes? Pues són éssers humans petits.
Festival de l'humor, Xavi?
No, sobre que t'estigui intentant explicar passen què són els nens, perquè
minuts,
tu tens gent a casa que no saps qui són.
No, si és veritat, arribo i penso...
Per què
sou tan baixets?
Per què sou tan baixets?
Passen 2 minuts...
Per què parleu així?
2 minuts de 3:15 del matí. També us ha agradat Sala de Professores?
Sí. Boníssim.
Quantes portem ja?
Bueno, totes.
Ei, no és només Toni Ioga, Ramon.
No, és veritat, és veritat.
No, hi ha bon nivell aquesta setmana.
El Iogui. Iogui Ramon.
Et ve el riure ja, Iogui Ramon. Amb tots vostès, el Iogui Ramon. I jo, que no puc ni ajupir-me per agafar un bitllet de 20 euros fent posicions de ioga. I ara el perro ahogado.
Amb les meves malles.
Dubto
que hi hagi la perro ahogado.
No, perquè jo estic innovant el format amb noves posicions.
M'interessa molt les classes de ioga d'aquestes gore, no? Ofegar gossos...
Va, anem per la quarta, per favor, que s'està desmadrant. Vinga, thriller arribat de Hollywood, dirigit per aquell senyor que va fer una pel·lícula fantàstica.
Aquesta és la...
Però la pel·lícula estava bé, l'anterior, no?
Sí, Relatos
Salvajes és una pel·lícula fantàstica.
Molt bona.
Però, per tant, és un director gentil, entenc, que ha fet aquesta pel·lícula, es diu Misantropo.
We got reports of a shooter down at the harbor. Any eyes? Please confirm.
29 victims.
Every shot found its mark. No casings, no
brass. Va, què me l'explica?
Ràpidament, és la història d'una... Això passa a Baltimore una nit de Cap d'Any, hi ha un franctirador que comença a disparar a la gent que està fent festes a diferents edificis del voltant i mata 29.
Hosti, sí. Comença molt bé, eh?
La peli té una arrencada sensacional, no, ja no només en el punt de partida, no? Sí, 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 en el punt de partida, sinó en com ho fa, ho visualitza el director. El que passa que després, el camí que agafa...
Ric, perquè el Blai acaba d'explicar, hi ha un tio que és un franctirador que comença a matar gent, en mata 29, i el Toni diu, comença molt bé la pel·lícula, però ho diu molt en sèrio. No, que està molt ben narrat, però...
Exacte. Exacte. Sí, no? Perdona que estigui una cosa personal, l'altre dia un amic meu em diu, perdona que no t'hagi contestat abans, que estava un enterrament. I jo li vaig dir, bueno, espero que no sigui res greu. Després li vaig enviar un altre missatge dient-li, com volia dir, que no sigui res greu,
que no siguis
tu, que no fos algú massa jove,
massa proper, molt proper.
Perquè una mica greu, sí.
Greu,
irreversible, fins i tot. Sí, sí.
Quin dissabte, Xavi?
De veritat. Bueno,
doncs com dèiem, visualment l'inici és espectacular, el problema és que a partir del minut 15 la cosa comença a baixar.
Tota la pel·li és la investigació policial.
Exacte, per trobar l'assassí.
És una pel·li que has vist 36 vegades.
No, és més. La pel·li d'una persona que ha vist molt Fincher i ho intenta imitar malament.
Encara imitant a Fincher.
Intentant imitar les pel·lis aquestes que estan molt ben parides.
Aquest senyor, aquí, que no ho hem dit, es diu Damien Cifron.
Sí.
No?
Sí,
aquest
sí.
Senyor que va fer...
A veure, vol ser un thriller psicològic i és veritat que vol anar darrere de l'estela de Fincher, però és que, clar, intentar imitar Fincher és molt, molt, molt complicat perquè és una persona que és com un cirurgià.
Sí.
Saps què vull dir? O sigui, té una visió com molt particular, molt metòdica de les pel·lícules que fa, i de Ben Cifron jo diria que és un director més de caos, i arriba un moment que aquest caos s'acaba imposant com a Relatos Salvajes, no? I tot és una mica irregular. Tenim la protagonista, és també una protagonista que ja hem vist moltes vegades, policia atormentat, etcètera, és a dir, hi ha un excés de tòpics
de clichés,
que acaben pesant moltíssim.
Sí.
És un aprovat justet.
Aprovat justet, Misantropo. Per tant,
de
però aprovat,
Aprovat, problema, sí, no l'heu...
No, encara no hem suspès res.
Molt bé. Va, i l'última estrena a sales, aquesta la suspereu o no?
No, al contrari.
No. Aquesta pel·lícula t'alinea els xacres.
Una altra que...
I altres coses.
No aguantaré el perfil de Toni Yogi, o sigui... Però,
a més,
que no...
perquè va i ve, t'has fixat que desapareix i torna.
Bueno, perquè està treballant el paper encara.
Està en procés.
Bé, l'última estrena també està doblada al català, això és Aleluia, perquè està passant.
Sí, sí.
Has vist com el percentatge ha pujat?
Sí, sí,
pel·lícula... Amb aquesta positiva que estic
ja està.
Només es pot dar de positiu a la vida. Pel·lícula francesa de terror que a més va guanyar a Sitges el Premi Especial del Jurat, que es diu, és Vermin o Vermen?
Vermen.
Tranqui, tio, que sóc un professional.
Tranqui, tio,
em porto a casa.
Però és que crec que ho vaig preguntar a la reunió, com ho va dir el Blai, la pel·lícula es diu Vermin, i vaig dir, Vermin què vol dir? I diu, hosti, no ho sé.
És que no ho sabia.
No,
però després el Víctor Vives, el company, m'ho va aclarir, diu, és un insecte fastigós o perjudicial.
Ah.
També ho tradueixen com a plaga.
Ah, com a Alemanya. A França.
Ah, plaga.
Sí, exacte. Sí, vale. També ho tradueixen com a plaga.
Ves que va de ser com quan dius un paràsit.
Sí, són les aranyes. La pel·li va de ser bitxos.
És una pel·li que ens situa a un bloc de pisos d'un barri pobre de França.
Una banlier, no?
Una banlier. I en aquest edifici arriben unes aranyetes molt simpàtiques. Que tenen una mala llet que flipes, vale? D'acord?
Mida o...
petites, però van creixent. Són petites, però es fan grans. Es fan grans, però estil que podrien escorpir-se un chihuahua escupir els ossos en un segon.
No.
Ho dic de veritat, sí, molt grans. A mi em recorda una mica a Attack the Block, no sé si la recordeu,
sí.
Ja que passava exactament el mateix
però amb alienígenes.
Sí, però era amb alienígenes i a Londres, crec que recordeu, un barri d'Anglaterra. Aquí les aranyes, doncs, són els dolents. És una pel·li, sèrie B, molt divertida, molt ben parida, jo crec que amb girs molt interessants i amb una cosa que a mi m'agrada molt i que els hi funciona molt bé, i és que aquestes aranyes que fan foten molta por, tio. Sí. Realment passes por veient aquestes aranyes. Perquè a més corren molt.
Ja m'està picant, eh?
Corren massa, no les veus.
Són com els zombis de 28 dies després. Sí. Jo vaig passar molt bé.
I a més el director...
Perquè les pel·lícules de bitxos
sí. Ja
no estan de moda.
Llavors, veritat,
que algú ressusciti, clar, hi havia una època
sí.
que era quatre formigues, tenies. Ara només hi ha l'època d'animals drogats. El cocodril que ha menjat LSD, sí. El tauró que s'ha fotut
cocaïna... Com va ser la pel·li de les taràntules i tot això?
Aracnofòbia.
Aquesta cosa ja ha passat una miqueta de moda.
Doncs és un senyor, bàsicament, que porta una aranya a casa seva, l'aranya fuig, comença a posar ous per tot el pis i tot el bloc, ja...
I és una pel·li que, de retruc, té la seva lectura social.
Sí, home, clar, evidentment, sí, no, però on passa sí, i pel que passa la gent del bloc mateix. Aquest de pisos.
També,
molts homenatges a Alien. De veritat, molts homenatges a Alien.
I molt ben fets.
I molt ben fets.
Està molt bé.
Sí, és com una aracnofòbia moderna a ritme de hip-hop.
Clar, oi.
Sí, no, seria això. No?
Bueno, el Víctor m'ha donat la indicació de com ho hem de dir, això, eh?
Va, vinga.
Diu, perquè diu... amb la V vibrant.
Vermont la placa.
No, no diu Vermont.
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 Vermont la placa.
Ara mateix
la placa està en català.
La placa.
T'he mirat parlant en francès i he pensat quin gran candidat a la guillotina que haguessis estat.
Cridant, no, s'il vous plaît. No, no, no.
Vermont. Panon, panon.
Panon.
Panon, panon. Moi non plus.
Je ne comprends pas.
Moi non plus.
Te s'ha posat el cap a la guillotina i diu,
moi non plus.
Perdona, Blai, on vas aprendre francès, tu?
A 6 minuts.
A l'acadèmia.
A l'acadèmia.
6 minuts i arribarem al punt de migdia. Un moment que fem els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital Entre Nosotros .consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum. Que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia. Consum,
entre nosaltres. Per menjar a mig matí, per berenar o per postres, el kiwi és una fruita ideal a qualsevol hora. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem sobre els seus beneficis pel sistema digestiu i com conservar-lo. En primer lloc, Núria, d'on són els kiwis que mengem?
De kiwis n'hi ha de moltes varietats. En tenim de polpa verda, groga, vermella i taronja, entre d'altres. Però els més consumits a casa nostra són els kiwis de polpa verda i els de polpa groga. Tot i que és un fruit originari de la Xina, es va popularitzar i començar a produir intensament a Nova Zelanda, d'on venen els kiwis que mengem a casa nostra des de maig fins a octubre. I la resta de l'any també podem degustar fruits de molt bona qualitat produïts principalment a Galícia.
D'acord. I per què el kiwi facilita la digestió?
El kiwi és ric en vitamina C i també en actinidina, un enzim que ajuda a digerir més fàcilment les proteïnes com les de la carn, dels làctics o de la soja, reduint la sensació de digestions pesades. A més, conté força fibra, per la qual cosa va molt bé per evitar l'estrenyiment i mantenir una flora intestinal saludable. I també ens aporten quantitats interessants d'àcid fòlic, molt important durant els primers mesos de gestació de l'embaràs. Així doncs, menjar kiwi és una manera molt refrescant i lleugera d'aportar vitamines per al futur nadó.
Molt bé. I com ho hem de fer per seleccionar-los?
El kiwi es cull de l'arbre quan encara és verd i es deixa madurar en càmeres frigorífiques fins que adquireix una tendresa a la polpa i un grau de dolçor adequats per ser consumits. Quan els seleccionem, cal fixar-se sobretot que les peces no tinguin taques, cops o que estiguin excessivament madures. Si els comprem que encara estan molt verds, perfectament els podem deixar al calaix per a les fruites de la nevera, acompanyats de pomes verdes i maduraran ràpidament. El kiwi es conserva molt bé i es pot mantenir perfectament fins a 15 dies a la nevera. I si en voleu saber més sobre el kiwi i les seves propietats, a entrenosotros.consum.es hi trobareu informació la mar d'interessant.
Moltes gràcies, Núria, per recordar-nos la importància de menjar fruita tots els dies. I fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Minuts i arribarem a les 12 del matí. Un dia...
Quines converses, eh?
Un dia s'obrirà el micro, en un moment equivocat. Hi haurà una denúncia rere l'altra, eh? Tots junts cap al Quart de Lliure.
Directament vindrien aquí a tancar RAC1.
Sí, sí.
I a tu, Bundó, et portarien directament.
Sí, jo res. A tu no, eh?
Va, anem ràpidament amb les... voleu fer plataformes sèries o què voleu fer? Què us agrada?
Tot està bé.
Està tot bé.
Tot està bé. No podrem fer-ho tot.
Sí, sí. Home, la gran ràpid. Noche del pop sí que l'hem de fer.
Ah, oh, boníssim.
Home, i la pel·li d'animació també.
La pel·li d'animació.
Perquè hem de cantar.
Va, xula. Fem la pel·li d'animació.
Va, vinga, va.
També doblada al català?
Oh, clar que sí.
No, a Netflix.
Què? Què, ara què?
Guió de Charlie Kaufman. La pel·lícula es diu Orió i la foscor.
Charlie.
Hola, em dic Orió.
Charlie. Està fatal.
O de què? Ho vols saber?
De moltes coses, de fet. De les noies en general. De que el meu equip perdi per culpa meva.
Val, pel·lícula infantil?
Sí.
O sigui, és animació.
Bueno, per tots els públics,
però
eh? Per tots els
públics, perfecte. Però també està també adreçada als pares.
Sí?
O a la
a tothom.
Gent gran.
Sí. És allò que es sí. diu que té dues lectures.
Val, perfecte. Sí,
dues capes.
Qui m'explica el punt de partida? Vai.
Pues això és un nen, aquest Turió, que té por de tot. Sí. Però sobretot foscor, té por no? de la foscor. I un bon dia se li apareix la foscor a casa seva.
I diu, què passa?
Què t'ha passat?
Hem de parlar.
Hem de parlar tu i jo.
I a partir d'aquí, doncs, inicia aquesta aventura, aquest viatge fantàstic d'una pel·li que a mi, clar, jo quan veig el nom de Charlie Kaufman al guió, dic, ostres, dic... Mm-hmm.
Es nota, en algun moment es nota.
Sí, en algun moment es nota.
És el senyor com ser John Malkovich, Adaptation...
Que clar, té són guions, són històries bastant de paranoia. Aquí, en canvi...
No, són, més que això, són guions molt complexes. Sí,
molt,
neuròtics, sí, neuròtics. Sí.
Les heu vist?
A mi el que m'agrada és que és un conte infantil que utilitza totes les convencions dels contes infantils per transgredir el format de conte infantil. I utilitza un llenguatge molt metaficcional, gens complicat, ho entendrà tothom. Però aquesta, per mi aquest és el seu principal valor. I també... que se surt de tòpics. Per exemple, m'estic recordant d'una escena que el nen vol que li llegeixin un conte. Mm-hmm.